Bon dia, són les dues. Nova onada de detencions a França. En les últimes hores, la policia ha arrestat 1.300 persones en la que ha sigut la quarta nit d'aldarulls violents al país. És la reacció que encapçalen sobretot molts joves de barris marginals després de la mort dimarts d'un adolescent de 17 anys per un tret d'un agent de policia. Les autoritats franceses admeten que estan desbordades i és que les protestes ja traspassen les fronteres del país i arriben a països veïns, de fet com Bèlgica o a territoris d'ultramar.
RAC 1 migdia amb Joan Torres i Albert Ferran.
D'aquí uns moments anirem fins a París per saber l'última hora d'aquests aldarulls a França. A tot això, Pedro Sánchez ja ostenta la presidència de torn de la Unió Europea. El seu primer discurs, totalment simbòlic, l'ha fet des del Parlament d'Ucraïna, on Sánchez ha volgut deixar clar que la Unió continuarà al costat de Volodymyr Zelensky. A més, ha anunciat un nou paquet d'ajudes a Kiev. I dos mesos després del caos en l'organització de les oposicions de funcionaris, avui 3.600 persones han repetit els exàmens i aquest cop ho han fet amb total normalitat. Alguns opositors, això sí, s'han queixat per haver hagut de tornar a passar per tot el procés quan la culpa no era seva. Gairebé 10.000 persones més completaran aquestes oposicions de funcionaris el cap de setmana que ve. Avui, però, la majoria de proves que s'han fet han sigut les de professorat. Gairebé 37.000 persones miren d'aconseguir una de les 13.000 places de docència que s'han obert. I avui, dia gran pel que fa a la música, amb la coincidència del Canet Rock i l'última nit del Festival Vida. A Canet, durant 12 hores i fins que surti el sol, hi actuaran les millors bandes del país, com The Tyets, Stay Homes, Els Amics de les Arts i Els Catarres, entre altres. I, per altra banda, Vilanova i la Geltrú tancaran el Vida de Libertinis, però avui també hi actuaran els escocesos Glass Vegas i els anglesos Spiritualized. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Aquest migdia ha arrencat el Tour de França 2023.
Sí, amb una primera etapa amb inici final a Bilbao i amb Vingegaard i Pogacar com a grans favorits. El dia que Andrés Iniesta ha jugat el seu últim partit al Japó amb el Vissel Kobe i que Jordi Serracanta ha decidit renunciar a la presidència del bàsquet Manresa. D'altra banda, aquesta tarda arrenquen els quarts de final de l'Europeu Sub-21 masculí de futbol. Espanya s'enfronta a Suïssa i es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, amb Verstappen sortint des de la primera posició.
I l'últim titular pel temps, el juliol, ha arribat amb una calor molt més suportable. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, déu-n'hi-do quina refrescada aquestes últimes hores. S'ha notat sobretot de bon matí al Pirineu, a l'interior, mínimes que han caigut per sota dels 15 graus en molts casos. I ara al migdia la temperatura ha anat pujant, evidentment, som a l'estiu, fa calor, però és una calor molt més controlada. No pas desbocada com dies enrere, sinó que ens mourem entre els 25 i els 30-32 graus a tot estirar els punts més càlids de l'interior. Tot plegat amb sol, amb alguns núvols que aquesta tarda tornaran a descarregar alguns ruixats o tronades a les comarques gironines, puntualment Catalunya Central i Pirineu. La mateixa dinàmica per aquest diumenge, un dia en general tranquil, però amb noves tronades de tarda al nord del país.
Passen 3 minuts de les 2.
RAC 1 migdia.
Ho dèiem a la portada, quarta nit d'aldarulls a França després de la mort dimarts d'un adolescent de 17 anys per un tret de la policia. Les protestes no tenen aturador i ja s'estenen no només a diverses ciutats del país de França, sinó a estats veïns com Bèlgica i a territoris d'ultramar. La policia francesa ha fet 1.300 detencions només la darrera nit i les autoritats admeten que estan desbordades, que no arriben a tot davant l'allau de saquejos a edificis públics com la Borsa de Marsella, que sentíem de fons, però també supermercats i comerços. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. La nit ha estat especialment moguda a Marsella i a Lió. Són les dues ciutats on s'han produït més incidents, sobretot saquejos de comerços, una tendència que ha anat a l'alça en els dos últims dies. A Marsella han saquejat fins i tot una botiga d'armes on han robat fusils d'assalt. El macrodesplegament policial de 4.500 agents a tot el país no ha evitat que repetissin les imatges de cotxes i edificis incendiats i enfrontaments amb la policia. El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha dit que la nit ha estat una mica més tranquil·la a París i a la seva àrea metropolitana, però tot i això hi ha hagut incidents greus, com el foc que un grup de joves ha calat a l'Ajuntament de Père-Saint-Beaumont, un municipi proper a la capital. i, de fet, un terç dels 1.300 detinguts han estat a París. A les 11 del matí ha començat al municipi de Nanterre, a l'avenida de la capital, el funeral d'Anael, l'adolescent de 17 anys mort dimarts per un tret de la policia. El cos serà enterrat d'aquí a poca estona.
Gràcies, Laia. De fet, la preocupació a França continua creixent i és que, com dèiem, les protestes ja s'estenen als territoris d'ultramar. En les últimes hores s'han registrat incidents a l'illa de la Reunió, tocant a Madagascar, i a Martinica, a les Antilles. Sami Naïf, filòsof, politòleg, especialista en geopolítica i migracions, creu que aquests aldarulls indiquen que estem davant d'un fenomen que va molt més enllà d'una simple revolta aïllada. Ho ha explicat aquest matí al Via Lliure de RAC1.
Hubo manifestaciones ayer por la noche, antes de ayer, con los mismos disturbios, con quemaduras de coches, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos frente a un fenómeno muy profundo de reacción en contra de los servicios de policías y, al mismo tiempo, de afirmación de la voluntad de luchar para cambiar su situación.
Segons Nair, el perfil dels manifestants és el de joves immigrants de tercera i quarta generació que se senten exclosos socialment. També afegeix que els mitjans de comunicació han tingut un paper fonamental en l'escalada de la violència per promoure, diu, la marginació de determinats col·lectius.
RAC 1 migdia.
I sense deixar de posar la mirada a Europa, des d'aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez també ha començat a assumir la presidència de torn de la Unió Europea. S'ha estrenat amb una visita a Kiev. Sánchez ha fet un discurs davant del Parlament ucraïnès on ha reafirmat el compromís d'Europa amb el país davant la invasió russa. A més, ha anunciat un paquet d'ajudes a Ucraïna per un valor de 55 milions d'euros. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, ha estat un discurs d'uns 20 minuts aproximadament que ha acabat amb una llarga ovació dels diputats del Parlament ucraïnès. Sánchez ha donat suport al pla de pau que proposa Ucraïna, s'ha mostrat segur que guanyaran la guerra i ha mostrat el compromís del govern espanyol i de la Unió Europea amb Ucraïna el temps que faci falta. Sánchez ha fet menció també a un dels temes que reclama Kiev, que és entrar per la via ràpida al Club dels 27. El president del govern espanyol ha promès que sota la presidència d'Espanya acompanyarà el país en aquest camí.
Estic aquí per dir-vos que donarem suport a Ucraïna sense importar el preu a pagar. Us ajudarem a aconseguir l'objectiu i l'aspiració de ser una nació sobirana dins la família europea.
Sánchez també ha dit que Espanya ajudarà a la reconstrucció d'Ucraïna i avui, de moment, ha anunciat una nova ajuda econòmica valorada en 55 milions d'euros. Després, Sánchez s'ha reunit amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Doncs a l'espera que acabi aquesta reunió amb Zelensky, el president ucraïnès demana a la comunitat internacional que faci més pressió perquè Ucraïna guanyi la guerra. Ho diu en una entrevista que ha concedit a La Vanguardia i altres mitjans de l'Estat, on també avisa que sense Ucraïna l'OTAN està incompleta i que si el seu país no resisteix, Rússia avançarà cap a Polònia o als Bàltics i que això acabarà provocant, diu, una tercera guerra mundial. Zelensky vol aprofitar la presidència de torn europea d'Espanya per sumar aliances a l'Amèrica Llatina. Per cert, que la presidència rotatària de la Unió Europea, que ja és a les mans de l'Estat espanyol, com dèiem, afectarà de valent la campanya de Pedro Sánchez. El president espanyol haurà de presidir tots els debats i cimeres dels propers 6 mesos. Això, si no hi ha un canvi de govern a Espanya el 23J, i això impedirà que pugui anar a un bon grapat d'actes del Partit Socialista. A tot això, el líder del PP fa befa de les promeses de Sánchez dels ucraïnesos. Alberto Núñez Feijóo assegura que canvia d'opinió tan sovint que ningú se'l pot prendre seriosament. Per cert, que Feijóo avui ha fet un acte a Gimenells, al Segrià, on no ha tornat a dir ni piu, per cert, dels pactes dels populars amb Vox. Més detalls, Roger Perciba.
Bon dia, sí, Feijóo treu profit de les divisions dins del govern de coalició respecte de la guerra ucraïna.
El presidente Sánchez se ha ido a Ucrania y ha dicho que España y él, el representante de la Unión Europea, va a cumplir los compromisos con Ucrania, va a cumplir la ayuda militar a ese país que ha sido invadido ilegalmente y que, por supuesto, va a cumplir los compromisos de la Alianza Atlántica. Y mientras el señor Sánchez decía esto, otra parte de sus ministros han dicho que hay que salirse de la Alianza Atlántica.
Per Feijóo, aquestes desavinences entre socialistes i morats deixen en molt mal lloc la reputació del govern espanyol.
comprenderán ustedes que a los españoles nos toman de broma en la Unión Europea con un presidente que no es capaz de hacer callar a su gobierno, por lo menos mientras él habla.
L'endemà de firmar l'acord de govern a Extremadura amb Vox, el líder del PP, Núñez Feijóo, no ha fet avui cap referència al pacte.
Això en plena precampanya, gràcies, Roger, de les eleccions espanyoles del 23J. Com dèiem, avui una enquesta que publica El Mundo sobre aquestes eleccions dona la majoria absoluta, que se situa en 176 diputats, a la suma entre el PP i Vox. Ho fa, això sí, per la mínima. Els populars traurien una forquilla d'entre 140 i 143 escons, mentre que l'ultradreta n'aconseguiria entre 34 i 36. Pel que fa als partits independentistes, l'enquesta dona un empat a Esquerra i Junts. Els dos aconseguirien entre 10 i 11 escons. Precisament des de Junts, el seu portaveu, Josep Rius, posa condicions a un hipotètic suport del seu partit a la investidura de Pedro Sánchez si es donessin les condicions per sumar. Rius reclama a Sánchez que aquest cop sigui ell qui posi sobre la taula una possible solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Ho ha dit a Ràdio 4.
Com que no ens en sortim, com que portem tants anys que hi ha tants greuges acumulats, la nostra proposta és la independència. Quina és la seva? I no hi ha resposta.
Però van a negociar.
Que ho facin ells, és a dir, que comencin a negociar ells. És a dir, nosaltres ja en portem molts anys acumulant, com li deia, moltes propostes i sempre hem rebut un no o hem rebut incompliments.
Per la seva banda, Esquerra redobla els esforços per mirar de mobilitzar els seus votants desencantats a les eleccions municipals. El candidat Gabriel Rufián ha qualificat el PSOE d'esquerra de mentida i en aquest sentit ressalta que el vot més útil per frenar l'ultradreta a Espanya és precisament l'independentisme català i basc. Era una de les notícies d'aquest matí, normalitat absoluta en la repetició de les oposicions de funcionaris que han començat a la primera hora del matí i que més tard també han començat les de professors. Dos mesos després del caos organitzatiu en el procés, que va obligar a anul·lar les proves, avui els que han tornat a fer els exàmens no han tingut cap problema. 3.600 persones han optat a aconseguir una plaça, per exemple, al cos d'agents rurals o a les presons. La resta d'opositors, gairebé 10.000, s'examinaran el cap de setmana que ve. En total, 13.500 persones que aspiren a 1.800 places de funcionariat. Aquest cop el govern s'ha volgut cobrir les espatlles i no ha traspassat la gestió de les oposicions a una altra empresa, com va fer el mes d'abril. L'ha assumit directament. S'han posat més aules i fins a 1.300 persones per controlar, per exemple, que no hi hagi plagi. N'acaba de parlar fa pocs minuts la consellera Laura Vilagrà des del Departament de Presidència. En té tots els detalls el Ferran Dalmau. Anem cap allà. Bon dia, Ferran.
Bon dia, sí, sense incidències significatives aquestes oposicions amb una participació del 62% de les persones que repetien les oposicions després del fracàs del 29 d'abril. No teníem dades de la participació aquell dia perquè no les va facilitar l'empresa encarregada. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es felicita.
En aquell moment es va creure necessari tenir un suport extern de l'administració per a aquelles feines doncs, més mecàniques. Hem hagut de fer un sobreesforç molt important per part de l'administració de la Generalitat i per això també volem agrair tota aquesta intensitat que hem estat capaços doncs, de generar el compromís per part de servidors i servidores públiques.
Diu Vilagrà que s'ha produït aquestes oposicions de manera impecable. El 62% de participació és la participació de les oposicions de la funció pública, entre 70 i 75% de participació a les oposicions de docent.
Això sí, Ferran, bastantes persones que avui han tornat a repetir els exàmens estaven empipades per haver de tornar a fer tot el procés.
Sí, empipades i resignades per haver hagut de tornar a estudiar, nervis, mandra, i tot i que la imatge d'avui ja era molt diferent, encara hi havia molta resignació. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones.
Inconscientment hi ha com una desmotivació, és absurd, i després, que em perdonin, però que trobo malament que les persones que no van poder presentar-se l'altra vegada ara s'hi puguin presentar.
Va ser un pal perquè et vas esforçar molt durant temps i sortia ja dient de feina feta, i quan ens van dir que s'havia de repetir, per mi va ser com un cubell d'aigua freda.
6 de cada 10 opositors de la funció pública sí que han repetit en aquesta convocatòria d'oposicions.
El cost de repetir aquestes oposicions, per cert, ha sigut de 900.000 euros que ara reclamaran a l'empresa Segos, la que va gestionar tot plegat el procés ara fa 2 mesos. En tot cas, avui la gran majoria d'oposicions que s'estan fent són les de professorat. Més de 36.000 persones opten des d'aquest migdia a les 13.000 places que s'han obert. Es tracta del procés extraordinari d'oposicions més gran de la història, Bàrbara Padilla.
Tot i això, des del sindicat
sindicat majoritari de docents, USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura, denuncia a RAC1 que les instruccions els han arribat tard i malament.
Ha anat tard, donat doncs, que s'ha solapat també amb el concurs de mèrits i ha suposat doncs, que tot hagi sortit tard. Els tribunals, gairebé dues setmanes. Instruccions d'última hora doncs, d'abans d'ahir. S'ha generat molt neguit, bastanta incertesa, bastant caos.
També critica que el concurs de mèrits ha premiat els qui tenien més anys acumulats d'una especialitat concreta i no el total de l'experiència.
RAC 1 migdia.
Amb l'arribada del juliol, avui milers de persones comencen les vacances d'estiu. A partir d'avui, de fet, es multiplica l'activitat i el nombre de vols a l'aeroport del Prat. Companyies com Vueling, que normalment operen uns 600 vols diaris de mitjana, passaran a operar-ne uns 800 fins a final del mes d'agost. En caps de setmana destacats com aquest, la cosa encara va més. Demà i dilluns, els vols de la companyia que aterraran i s'enlairaran al Prat seran gairebé un miler. Segons Vueling, les tres destinacions estrella des de Barcelona són les tres capitals de les Balears, Eivissa, Palma i Maó. I a nivell europeu hi trobem capitals com Londres, París i Amsterdam. Ahir, aquest primer gran cap de setmana de vacances va començar amb problemes, amb una trentena de vols cancel·lats i molts retards al Prat per una avaria al sistema informàtic que controla els vols a Catalunya, les Balears i el País Valencià. Tot i això, avui encara hi ha hagut algun endarreriment, però han sigut pocs els que han superat, de fet, l'hora d'espera. Encara sobre mobilitat, sapigueu que des d'avui, si conduïu en cotxe i, per exemple, teniu una avaria, ja no cal que poseu el famós triangle de senyalització. La Direcció General de Trànsit considera que és una mesura innecessària perquè suposa un perill pel conductor que ha de baixar del cotxe. Per això n'ha eliminat l'obligació. De fet, la DGT diu que els últims 5 anys han mort una vintena de persones per baixar del vehicle en autopistes o autovies. I parlant de trànsit, en aquests moments, de fet, hi ha 10 quilòmetres de cues a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en direcció Girona.
RAC 1 migdia.
On pràcticament segur que també hi haurà cues aquesta tarda serà a Canet de Mar, on un any més se celebra el Canet Rock.
I de fer bailoteo, cada nit tens un paiano, som del salseo.
La selecció catalana de la música del país es torna a reunir al Maresme aquest any amb The Tietz com a grans protagonistes, però també hi seran Stay Homes, que precisament tenen en col·laboració amb els Tietz.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo.
L'encarregat d'inaugurar la jornada cap a les 6 de la tarda serà el nou vingut Triquell. Després també actuaran 31 Fam, Su, els Catarres i els Amics de les Arts o Joan Dausà, entre altres. Seran 12 hores de concert sense descans que s'allargaran, com sempre, fins que surti el sol. El festival pràcticament ha esgotat les 25.000 entrades que va posar a la venda. I un altre focus important de música i cultura. Aquesta nit és a Vilanova i la Geltrú, on es viurà l'última nit del Festival Vida. The Libertini serà l'últim grup que trepitjarà l'escenari principal del Vida. També ho faran, això sí, els escocesos Glass Vegas i els anglesos Spiritualized. Pel Vida avui també s'hi veurà una gran selecció de grups catalans i de la resta de l'Estat, com Caral Laoz, Rombo i Selva Nua, entre altres. Sense deixar de parlar de la música, atenció, perquè el català podria tornar a Eurovisió de la mà d'Andorra. Aquesta és la primera vegada que el País dels Pirineus portava la nostra llengua al certamen internacional l'any 2004. Després hi va tornar 5 vegades més sense classificar-se mai per la final fins que va retirar-se amb la teva decisió de Susan Giorgi. Precisament l'última representant d'Andorra a Eurovisió ha explicat avui que el govern del país s'ha decidit a presentar-s'hi un altre cop. Ho ha fet en una entrevista a la primera pedra de RAC1.
Tenim algunes coses de resoldre primer, però sí que la intenció ara mateix és tornar, de part del govern, de lo que hem parlat. A partir d'ahí, clar, jo no puc dir, sí, tal any, això no té que sortir de mi, sinó de la televisió.
Giorgi, d'origen danès, fa més de 6 anys que lluita per tornar a veure el país a Eurovisió. Ha elaborat un projecte amb possibles cantants i compositors, alguns d'ells guanyadors del festival, i diu que tenen els diners necessaris per fer-ho. El que no ha aclarit és la data d'aquest retorn. Només ha descartat, volíem dir, la propera edició per presentar-s'hi, la del 2024, perquè coincideix amb els Jocs Olímpics dels petits estats.
RAC 1 migdia.
Us ho avança RAC 1. L'any passat es van traduir 12 nous mangas al català. Això són els mateixos que en els 5 últims anys anteriors. A més, entre les noves traduccions hi ha còmics que han triomfat a escala internacional, com Guardians de la nit, i també d'altres que formen part de la memòria dels que miraven l'antic canal 3XL, com és el cas del Doctor Slum. Són dades de Plataforma per la Llengua, que avui organitza la primera diada del còmic en català a Mataró. Joel Penya.
De la dotzena de mangas que es van traduir l'any passat, 2 són d'un sol volum i 10 de llarga durada. D'aquests, 9 es continuen publicant aquest any. Tot plegat és un canvi de tendència respecte als últims anys en què només es va traduir una sola obra de llarga durada. El voluntari de Plataforma per la Llengua, Jordi Jiménez, explica a RAC1 que la recuperació de l'SX3 o fenòmens com el Saló del Manga ajuden en aquest creixement.
S'ha popularitzat d'una manera espectacular. Cada poble, quasi cada poble, fa una fira del manga. Perquè, clar, inclou una mica tot, no? És un tipus de còmic molt gràfic, que té el recolzament, evidentment, de la tele i dels dibuixos, de torn, té molta personalitat també en el món dels videojocs, i inclou també el tema del cosplay, que això és clau.
Entre les obres que s'han traduït els últims mesos hi ha els còmics d'animes d'èxit internacional com My Hero Academia o el manga més venut de la història, One Piece.
Més enllà del manga, com dèiem, avui Mataró acull la primera diada del còmic que en català des de les 10 del matí s'han fet xerrades, presentacions, exposicions i paradetes per potenciar la novel·la gràfica, especialment catalana. Dos dels expositors, Lourdes Mora i Esteve Guardiola de Buc de Llibres, expliquen a RAC1 que si bé els adults tenen més interès pels còmics traduïts, els nens cada vegada busquen més les obres catalanes.
Hi ha autors que fan novel·la gràfica en català, però ha crescut molt més la part infantil i juvenil.
Hi ha un moment que dos editorials fan dues apostes molt concretes, l'editorial Joventut i el Combel treuen una col·lecció que es diu Vagos i els monstres, que el que fa és començar a barrejar novel·la amb novel·la gràfica, i això té un èxit brutal.
La diada acabarà a les 11 de la nit. S'està fent al pati del Cafè Nou de Mataró.
RAC 1 migdia.
I més notícies dels àmbits de l'àmbit dels successos. Desarticulen un grup establert a l'extraradi de Madrid que venia a Barcelona per robar rellotges de luxe. Se'l relaciona amb dos assalts a empresaris a qui van robar dos rellotges valorats en 160 i 15.000 euros. Marina Arbós.
Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat un grup de lladres especialitzats en el robatori violent de rellotges de luxe. Els agents han detingut dues persones que formaven part d'una banda establerta a l'extraradi de Madrid. Des d'allà es desplaçaven a Barcelona per cometre els robatoris violents. S'han intervingut 4 rellotges, una balisa de geolocalització, una pistola elèctrica, diners en efectiu i la roba utilitzada pels autors en el moment dels robatoris.
Aquest matí ha mort un motorista a l'N260 Toses, al Ripollès.
L'accident mortal ha estat aquest matí al quilòmetre 139 de la carretera quan un motorista ha sortit de la via. Els Mossos d'Esquadra encara estan investigant les causes de l'accident. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'aquestes, 25 són motoristes.
I un operatiu de la Guàrdia Urbana de Badalona contra la venda ambulant ha aconseguit decomissar roba i calçat que s'estava venent il·legalment.
Els agents han fet una intervenció a una trentena de parades entre l'avinguda de Mònaco i el carrer Verdi, a tocar de Santa Coloma de Gramenet. A part de roba i calçat, també han decomissat carteres i cinturons. No hi ha cap detingut ni tampoc cap ferit més enllà dels estira i arronsa entre els agents i els venedors.
RAC 1.
És el president Joan Laporta. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Mira, hem viscut una lliga històrica.
Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Vull viure una experiència nova, una experiència familiar.
Us saludem des d'Eindhoven i donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial. Joan Capdevila.
No és que ho diga jo, és que ho ha vist tothom. Hem sigut perjudicats clarament.
Oriol Romeu.
La idea de joc a mi m'encanta, me sembla molt atractiva, molt bonica.
Tant de bo a la tercera vagi la vençuda, no, Sara?
Sí, cualquier partido es nueva historia.
Cada dia, a 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1 migdia, amb Joan Torres i Albert Ferran.
I pel que fa als esports, aquest migdia ha arrencat l'edició número 110 del Tour de França, Albert.
Sí, enguany la ronda francesa comença al País Basc. Tenim en marxa ja la primera etapa
amb inici i final a Bilbao. Com s'està desenvolupant aquesta primera jornada, Quim Salvador?
Doncs com s'esperava, amb escapades. El perfil és de mitja muntanya, ideal per les excursions o les aventures en solitari o en grups reduïts. Quan encara no s'ha arribat a l'equador dels 182 quilòmetres d'aquesta primera etapa, hi ha un grup de 5 escapats que són Lilian Calmejan, Simon Guillemy, Valentin Ferron, tots tres francesos, Gregor Jonas Wiesli, danès, i Pascal Enghorn, que és neerlandès, i que tenen un avantatge d'un minut i mig sobre el gran grup, just quan estan a punt d'arribar a la segona dificultat muntanyosa del dia. N'hi ha 5, però totes de poca entitat. Ja han pujat al coll de l'Auquiz de tercera categoria. Ara són a punt d'afrontar les rampes de San Juan de Gaztelugatxe, també de tercera categoria, i queden encara un port de quarta, un de segona i un altre de tercera abans de l'arribada en aquesta primera etapa del Tour a Bilbao.
De fet, des de la sortida neutralitzada, just quan arrencava el primer metre en què ja podien competir els ciclistes, ja s'ha produït l'escapada o intents d'escapada, oi?
Sí, de seguida que s'ha fet la sortida llançada hi ha hagut intents d'escapada i no duien res, ni 2 quilòmetres, que s'ha consolidat ja aquest grup de 5, que ara mateix és el que és cap de cursa. De fet, dins del grup de 5, a la primera pujada, al primer port de tercera categoria, ha intentat escapar-se el danès Gregor Jonas Wiesli, però els seus companys d'escapada l'han tornat a caçar i, per tant, continuen anant tots junts amb aquest avantatge, diguéssim, escàs, d'un minut i mig sobre el gran grup.
Com ja sabeu, les etapes comencen amb una sortida neutralitzada i, a partir de la bandera, la sortida llançada ja pots atacar, i avui ho han aprofitat els ciclistes, i tenim aquesta escapada de 5 corredors. Quim, què hem de saber d'aquest Tour 2023?
Doncs que, com ja heu comentat, és l'edició 110 del Tour de França, la cursa reina del ciclisme en carretera per etapa. La primera edició va ser el 1903 i només s'ha deixat de disputar entre 1915 i 1918 per la Primera Guerra Mundial i entre 1940 i 1946 per la segona. Una edició número 110 que arrenca amb 3 dies al País Basc. Avui aquesta primera etapa que estem explicant amb sortida i arribada a Bilbao. Demà Vitoria Sant Sebastià amb 209 quilòmetres de recorregut i dilluns la tercera etapa arrencarà a Morevieta i s'acabarà a Bayona, al País Basc francès, després de 194 quilòmetres i de travessar la frontera entre els estats espanyols i francès. Més coses. Hi ha 3 ciclistes catalans que participen en aquest Tour 2023. Són Marc Soler, amb l'equip Emirates, Antonio Pedrero, amb el Movistar, i David de la Cruz, amb l'Astana. Grans favorits, a priori, 2 noms propis. El danès del Jumbo, Jonas Vingegaard, que és el vigent campió del Tour, i l'eslovè Tadej Pogacar, de l'Emirates, segon l'any passat, i guanyador dels Tours de 2020 i 2021. Destaquen altres noms al cartell d'aquest Tour, com són els Egan Bernal, el colombià guanyador del 2019, que reapareix en una gran volta després d'un greu accident fa un any i mig en què va estar a punt de perdre la vida. També hi és Wout van Aert, guanyador de 3 etapes l'any passat i gran animador de les primeres setmanes. A més, es va endur la classificació per punts i la combativitat final. O, per exemple, els germans Adam i Simon Yates, Richard Carapaz, Julien Alaphilippe, Mikel Landa, Mathieu Van Der Poel, o el cap de files del Movistar, el mallorquí Enric Mas. També dues grans absències, Albert. No són el Tour de França ni Remco Evenepoel, que està lesionat, i ni Primoz Roglic, company de Vingegaard al Jumbo, que està descansant després de guanyar el Giro d'Itàlia.
I pel que fa al recorregut, quins seran a priori els dies clau?
Agafeu l'agenda i subratlleu les dates. Dijous, dia 6, la gran etapa pirinenca i la primera gran etapa d'alta muntanya, amb les ascensions a l'Espen, al Tourmalet i la pujada final a Coterets. Diumenge 9, final al Puy de Dôme de categoria especial. Divendres 14, arriben als Alps, amb el final d'etapa al Gran Colombier. Diumenge 16, amb l'única contrarrellotge d'aquest Tour, i només tindrà 22 quilòmetres i mig, serà entre Passy i Combloux. Dimecres 19, gran etapa alpina, entre Sant Gervais Montblanc i Courchevel, amb 2 ports de primera, un de segona i un de categoria especial, a només 6 quilòmetres de l'arribada. I dissabte 22, última etapa de muntanya abans del passeig triomfal pels Camps Elisis, que tancarà el Tour aquest diumenge 24 de juliol. Un Tour amb molta muntanya, sobretot als Alps, i en canvi, com dèiem, amb molt poca contrarrellotge.
Ja sabeu que el Tour és la prova ciclista més important del calendari internacional. 3 setmanes per decidir qui s'emporta el mallot groc, qui s'emporta la general d'aquest Tour de França. En volem parlar amb Aymar Zubeldia, un dels 5 ciclistes que més tours ha disputat de tota la història. 16 participacions a la ronda francesa per l'exciclista basc que va deixar el professionalisme el 2017. Hola, Aymar Zubeldia, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya tenemos en marcha este Tour 2023 que arranca en Bilbao. Tenemos allí cerca para los ciclistas vascos. En tu caso, aunque seas ex ciclista profesional, imagino que es un tour especial.
La verdad es que sí, ¿no? Hace muchos años ya, desde el 92, que no venía el Tour al País Vasco. Y lo estoy viviendo con cierta envidia sana, ¿no? Porque, bueno, los corredores vascos que tenemos en el pelotón, pues bueno, yo creo que son conscientes, ¿no? De la suerte que han tenido en su carrera, de que les coincida un evento como es el Tour hoy en día, pues tener la oportunidad de empezarlo desde casa es algo muy bonito, ¿no?
Además, estas tres etapas por territorio vasco son rompepiernas, sube y baja constantes, con puertos de cuarta, tercera y segunda categoría. Vaya, que son jornadas con miga que pueden dar juego.
Va a ser un inicio de Tour, yo creo que atípico, ¿no? Ayer ya lo comentaba ya con algunos corredores que habían reconocido un poquito las etapas y pues, nos había parecido más duro de lo que pensaban, ¿no? Está claro que las dos primeras etapas, la que termina en Bilbao y la que termina en San Sebastián, para sprinters no va a ser, los sprinters no van a tener oportunidad, pero sí que yo creo que los hombres de la general, Pogacar, que tiene una punta de velocidad, hombres como Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Peyo Bilbao, ese tipo de gente, yo creo que tienen una buena oportunidad para vestirse de amarillo, ¿no?
¿Qué ambiente se ha respirado en la previa del Tour en Bilbao, en el País Vasco? Ya hemos visto imágenes en este primer día de bastante gente, mucha gente en la carretera, que no nos extraña porque es habitual entre aficionados vascos.
Sí, la verdad es que bueno, la gente yo creo que estaba esperando, ¿no? con ansia este evento, ¿no? Ya se había anunciado con mucho tiempo y bueno, si algo tenemos bueno y podemos sacar pecho aquí en el País Vasco es de tener una buena afición, ¿no? Yo creo que es una de las mejores del mundo y bueno, por ello también que vamos a llenar las cunetas y seguro que las imágenes que se van a ver van a ser preciosas, ¿no? Yo creo que vamos a ver todos los puertos repletos de gente y bueno, animando desde el primer al último corredor y bueno, eso el corredor también lo agradece mucho, ¿no?
A estos dos monstruos, a Vingegaard y a Pogacar, ¿ves a alguien que los pueda tutear, que pueda luchar también para vestirse de amarillo en París?
Bueno, a mí, yo recuerdo que me gustaba hacer el Tour día a día, ¿no? Como dicen también los corredores, ¿no? A priori, por lo menos, son los dos hombres más fuertes. Creo que están uno o dos escalones más arriba que el resto. Pero todos estos hay que correrlo, ¿no? Hay que ir día a día. En 21 días puede pasar muchísimas cosas. Y bueno, aunque seguramente veamos un duelo entre ellos dos, hay que tener un cierto respeto a los demás también, ¿no? Yo creo que hombres como Rick Mas, Mikel Landa, seguro que siempre hay alguna sorpresa, alguno joven que vuelve a despuntar en el Tour. Y bueno, a ese tipo de corredores también hay que tenerles en cuenta porque, bueno, el Tour es complicado y puede, como he dicho antes, pasar cualquier cosa en 21 días, ¿no?
¿Cómo los ves a los dos? Pogacar viene de esa caída con la operación en la mano y no ha dado muchas pistas. Sí que hemos visto a Vingegaard llegar en muy buen estado. ¿Cómo intuyes esta lucha?
Está claro que Vingegaard no ha tenido ningún problema en su preparación, ¿no? Incluso, bueno, ha ido según él lo tenía planeado. También acude con un super equipo como el año pasado. Pogacar creo que ha aprendido de los errores del año pasado, ¿no? Bueno, que quizá compitió también todo antes del Tour y bueno, todo ello yo creo que le hizo también llegar más justo al final del Tour, ¿no? Esta vez ha tenido una lesión. Yo estoy seguro que esa lesión le va a venir hasta mejor porque, bueno, ha tenido que hacer un parón obligatorio y seguro que luego, siendo joven, está a tope, ¿no? Yo creo que ha querido ser prudente antes del Tour siempre en las declaraciones, pero yo creo que estoy seguro que está preparado y seguro que le vemos ahí. Incluso tengo una pequeña intuición, o no sé cómo llamarle, de que le vamos a ver mejor que antes y con mucha hambre además.
Tú un poquito de Tour sabes, ¿no? 16 veces participando en un Tour de Francia. De hecho, eres el ciclista español con más participaciones en la ronda francesa, top 5 mundial de participaciones en el Tour de Francia. ¿Qué significó para ti el Tour de Francia?
Bueno, pues el primer año que lo corrí ya, pues puedo decir que me quedé como casi enamorado de la carrera, ¿no? Yo, conociendo mis características, vi enseguida que bueno, el Tour era la carrera que mejor que se amoldaba, ¿no? A mis características, porque bueno, si algo era un corredor resistente, y bueno, enfoqué mi carrera siempre mirando al Tour. Era siempre el objetivo de la temporada, ¿no? Llegar bien al Tour, porque bueno, si te das cuenta que es una de las mejores carreras del mundo y todos quieren llegar bien además allí, ¿no?
Pues Aymar Zubeldia, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos aquí en RAC1 y sobre todo a gozar de este Tour de Francia. Yo creo que es el mejor consejo para todos, gozar el Tour de Francia, y nada, te vemos algún día por la tele, creo que comentas alguna etapa. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros y lo dicho, vamos a gozar este Tour.
Doncs Aymar Zubeldia, amb envidia sana, diu, pel que estan vivint els ciclistes bascos aquests dies amb l'inici de la ronda francesa a Bilbao. Per cert, el podreu veure demà a Teledeporte, Aymar Zubeldia comentant la segona etapa d'aquest Tour, Tour de França, que arrenca avui a Bilbao. De fet, per tancar la carpeta del Tour, afegim les opinions de dos dels experts ciclistes que hi van passar pel Tu Diràs, els periodistes Pau Mitjans i Xavier García Luque.
És un Tour molt muntanyós, sí. És un Tour amb molt desnivell acumulat. Sí que és veritat que potser no hi ha grans ascensions molt llargues, però és un Tour amb molta muntanya, molta mitja muntanya, que passarà molta factura als ciclistes i amb molt poca crono. És a dir, la gran diferència d'aquest any, sobretot, jo diria que és la crono, només 22 quilòmetres de contrarrellotge.
També amb pujades.
També amb una petita pujada al final, però no és una crono escalada, tampoc per especialistes. Aleshores, crec que és un Tour que, com deia el Xavi també, donarà molt joc, en el sentit de que la duresa s'anirà acumulant durant tots els dies.
Arran de l'inici aquest de Bilbao, vaig estar repassant l'anterior vegada que el Tour va sortir del País Basc, que va ser de Sant Sebastià,
sí.
I va ser l'any 92, l'any olímpic, per cert,
sí,
no?
Sí.
I clar, fins i tot jo, que el vaig seguir aquell Tour, em vaig quedar espantat de veure que aquell Tour tenia un pròleg, primer, de gairebé 9 quilòmetres, dues contrarrellotges individuals de més de 60 quilòmetres cada una, i encara un altre contrarrellotge per equips de gairebé 70.
I aquest any una de 20 i pico, imagina't.
Aquest any només hi ha una de 20 i pico.
Hi ha un duel entre dos grans noms, com són Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar, i a més arriben amb dos blocs molt importants i molt pensats. Tenim per una banda el Jumbo-Visma, que arriba amb un bloc molt sòlid, un bloc al voltant de Jonas Vingegaard. Tenim noms com Wout van Aert, per exemple, Sepp Kuss, Christophe Laporte, grans noms que poden ajudar en diversos terrenys, però per altra banda l'UAE també ha pensat un equip al voltant de Pogacar.
Jo, per mi, si Pogacar està al 100%, per mi és el favorit. Per davant de Vingegaard, fins i tot. Ara, hi ha tota aquesta incògnita de si realment pot tenir algun tipus de molèstia. Ja no dic que tingués una caiguda, encara que sigui lleu, però que li afectés la zona delicada, i això podria canviar-ho tot.
Avui és 1 de juliol, per tant, arrenca oficialment la temporada 2023-2024 dels esports col·lectius, del futbol, del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala, de l'hoquei patins, etc, etc. Avui és el primer dia d'aquesta nova temporada, potser és per això que avui hem tingut alguns moviments al mercat de futbol. Per exemple, Adrià Pedrós ha fitxat pel Sevilla, l'ex de l'Espanyol. Signa amb el conjunt andalús fins al 2028, el Getafe ha anunciat la incorporació del Choco Lozano, o l'Inter de Milà ha anunciat l'arribada de Marcus Thuram. El Girona, per cert, podria fitxar les properes hores d'Ali Blin, el central neerlandès que acaba contracte amb el Bayern de Múnich, on pràcticament no ha tingut participació. Blin, de 33 anys, també ha jugat en clubs de l'entitat de l'Ajax o el Manchester United. Si res no es torça, es convertirà en la segona incorporació del Girona després de Gazzaniga, que estava cedit i ara ja és en propietat futbolista del Girona. El Barça, ja sabeu que té lligats Gundogan i Íñigo Martínez, però per inscriure'ls haurà d'alliberar massa salarial amb sortides. Ahir el Club Blaugrana va anunciar l'acord per la desvinculació de Samuel Umtiti. El francès tenia contracte fins al 2026, però acabarà marxant del Barça amb la carta de llibertat. El club allibera, doncs, gairebé 20 milions de massa salarial, una de les fitxes més altes del primer equip. Els propers objectius serà trobar una sortida a altres futbolistes que no compten per Xavi, com Lenglet, Collado, Dest i Gustavo Maia. L'estiu serà, sens dubte, llarg per la secretaria tècnica, que això sí, ahir, com la resta del club, va rebre la confirmació que podrà jugar a la Champions la temporada vinent. La UEFA va comunicar al Barça que no sancionarà el club pel cas Negreira i que podrà disputar la Lliga de Campions. Els inspectors de la UEFA, encarregats d'elaborar l'informe sobre la investigació, recomanen al comitè d'apel·lació de l'organisme del futbol europeu que permetin al Barça jugar la competició. Ara el comitè d'apel·lació té 10 dies per decidir, però normalment actua en la línia dels informes que rep per part dels seus propis inspectors. D'aquesta manera, el Barça prendrà part al sorteig de la fase de grups, que recordeu, aquesta fase de grups de la Champions se sortejarà el dia 31 d'agost. I si avui intenteu trobar, sintonitzar Barça TV, ja no podreu. El canal està en negre. Aquesta mitjanit, Barça TV ha tancat portes.
Moltíssimes gràcies per la vostra companyia. Els que portem 24 anys, els que en porten 10, els que en porten 15 o els que en porten un. Ho hem fet el millor que hem pogut i costa moltíssim avui dir adéu. Visca el Barça, sobretot visca Barça TV i fins ben aviat. Sort i èxits.
Doncs aquest és el comiat de la televisió del club. El periodista Llorenç Tarrés va recordar els 24 anys que el canal ha estat en antena. Barça TV tanca portes amb un acord in extremis entre la plantilla i el club. El Barça contractarà finalment 14 treballadors de Barça TV i millora les indemnitzacions dels acomiadats pel tancament del canal, que deixarà sense feina una vuitantena de persones. Futbolísticament, avui tenim dos focus d'atenció. El primer, al Japó, perquè aquest migdia Andrés Iniesta ha jugat el seu últim partit amb el Vissel Kobe. Aquest és el moment de la substitució a la segona meitat amb l'ovació dels seguidors del Vissel Kobe per acomiadar-se Pol Rodríguez de l'ex Blaugrana.
Sí, l'últim ball d'Iniesta al Japó en un partit en què ha sortit de titular i ha jugat gairebé una hora fins que l'han substituït en aquest empat del Vissel Kobe contra el Sapporo 1-1. Ha marxat de la gespa fent la clàssica reverència japonesa, acomiadant-se d'una afició que s'ha bolcat en el seu comiat i, de fet, l'estadi ha lluït un espectacular mosaic de la seva figura amb el dorsal 8, realment molt bonic. Se l'ha vist especialment emocionat en el moment del canvi, sense llàgrimes, però realment emocionat. Iniesta va anunciar fa un mes que jugaria l'última temporada amb el Kobe, però de moment no ha parlat de retirada. Simplement va declinar a renovar el seu contracte. El club japonès hi ha estat 5 anys, 5 temporades i marxa als seus 39 anys. Veurem què li depara el futur. Segur que alguna oferta li caurà.
I també avui pendents dels quarts de final de l'Europeu Sub-21 masculí. Aquest dissabte juguen els dos primers partits de quarts amb un doble premi en joc. Les semifinals i també un bitllet pels Jocs Olímpics de París. La selecció espanyola busca la classificació aquest vespre contra Suïssa, Adrià Fernández.
Efectivament, Albert, i és que aquesta nit a partir de les 9, la selecció espanyola sub-21 també juga l'accés als Jocs Olímpics de París 2024 en un partit a cara o creu contra Suïssa, selecció contra qui precisament va debutar el tècnic Santi Denia amb una victòria ajustada per 3-2 fa només 3 mesos. Un enfrontament que no serà gens fàcil, segons Denia, que ha reconegut que hauran de jugar millor que en els 3 partits de la fase de grups si volen superar l'eliminatòria. A més, el tècnic ha destacat la importància d'haver-se classificat per als quarts de final, tenint en compte que seleccions com Països Baixos, Alemanya o fins i tot Itàlia han quedat eliminades.
Todas las selecciones que están en cuartos es porque han hecho las cosas medianamente bien. Fíjate el torneo como va y las selecciones que se han quedado fuera. La importancia de estar en cuartos. Entonces, nos ha tocado Suiza, nos enfrentamos a Suiza, que nos conocemos los dos y que es una muy buena selección con las fases del juego muy bien preparadas. Entonces, bueno, pues habrá que hacer un partido mejor que el que hemos hecho en estos tres partidos, incluso mejor que el que hicimos en marzo, para ganar.
Recordem que Espanya ha assolit la primera posició a la fase de grups després de sumar 7 punts amb dues victòries i un empat. Per la seva banda, els suïssos han quedat segons al grup D amb només una victòria. I pel que fa a l'11, el blaugrana Arnau Tenas apunta titular a la porteria del combinat espanyol, així com els també catalans Sergio Gómez i Víctor Gómez.
A les 9, aquest Espanya-Suïssa, abans a les 6, Geòrgia-Israel. Un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Anem al bàsquet, en uns dies de moviment al mercat dels equips catalans i també als despatxos. Aquest matí la notícia ha estat, Pol, la dimissió de Jordi Serracanta com a president del bàsquet Manresa.
Sí, una decisió personal que el president va comunicar en l'última reunió del Consell d'Administració. Serracanta plega després d'una temporada amb dificultats esportives, que finalment s'ha salvat amb la permanència del Baxi a l'ACB, però també de dificultats personals pel mal rumb de l'equip en molts trams de temporada. Tot plegat ha pesat en la seva decisió, tot i que reconeix que volia deixar el projecte ben encarrilat amb les renovacions importants dels últims dies, sense anar més lluny, la de l'entrenador Pedro Martínez, i també la que us vam avançar ahir, la del capità Guillem Jou, que encara no és oficial a falta de petits serrells. A partir d'ara, Albert Cots assumirà el càrrec com a president interí fins que es presenti el nou president o presidenta.
Això al Manresa, mentrestant el Barça espera tancar aviat el fitxatge de Joel Parra, jugador del Joventut de Badalona.
Sí, és la notícia que us vam explicar ahir. Parra i el Barça tenen un acord per les pròximes 4 temporades. Només queda que el club blaugrana aboni la clàusula d'€1 milió per alliberar el contracte del jugador que el vincula a la penya. I és que la postura dels badalonins és ben clara. O paguen la clàusula o res. Ahir es va produir el primer contacte entre els dos clubs. El Barça va comunicar l'acord amb el jugador i va buscar vies per negociar el traspàs i evitar pagar la clàusula de cop. És a dir, pagar a terminis o fins i tot afegir jugadors a l'operació. La penya, per ara, es tanca en banda i només volen el pagament íntegre de la clàusula. Tot plegat, i parlant de moviments, ahir al vespre Ràdio Ciutat de Badalona va anunciar l'acord de rescissió de contracte del capità Albert Ventura. El jugador havia renovat dues temporades l'estiu passat, però davant el poc protagonisme que ha tingut aquesta temporada, ha decidit deixar l'equip en el que s'ha convertit en el tercer jugador de la història amb més partits disputats, només per darrere de dos mites, Rafa Jofresa i Jordi Villacampa. Ah, i parlant de la penya, Simon Birgander, expivot verd i negre, ha signat un nou contracte amb l'UQAM Múrcia.
I ho rematem amb l'NBA perquè aquesta matinada passada s'ha obert al mercat de l'agència lliure amb moviments interessants.
Sí, te'n destaco dues de renovacions. Draymond Green seguirà els Golden State Warriors, signa un contracte per 4 temporades i 100 milions de dòlars en el global dels 4 anys. També Kyrie Irving seguirà els Mavericks juntament amb Luka Doncic, i un de força impactant, sobretot per la quantitat econòmica. Fred VanVleet deixa els Raptors i arriba als Rockets amb un contracte de 130 milions de dòlars per 3 anys.
I en futbol sala, el primer dia oficial de la temporada 23-24, hem tingut ja, Adrià Marí, una arribada a Can Barça.
Es tracta del portuguès de 27 anys, Eric Mendonça. És un esquerrà que pot jugar tant de tanca com d'ala. El jugador arriba lliure provinent de l'Sporting de Portugal i firma per 3 temporades amb els Blaugrana, fins al juny del 2026. En les seves primeres declaracions com a culer, Eric assegura que és una responsabilitat jugar amb el Barça i que vol guanyar-ho tot amb el club.
Quien juega en Barça siempre tiene la expectativa de ganar todo, ser lo mejor es lo que quiero, siempre con responsabilidad y mucha ambición. Quiero ganar, soy un jugador muy ambicioso y siempre quiero ganar todo. Muy difícil, claro, una liga muy competitiva, pero voy a hacer lo mejor para traer los títulos.
Format al quinte dos Lombos i havent passat pel Fundau, en el seu palmarès hi destaquen dues Champions i tres lligues amb l'Sporting. També ha guanyat tot en Portugal i ha sigut campió del món i d'Europa. Precisament amb la selecció, Eric va coincidir amb el també blaugrana André Coello i ara tenen l'oportunitat de jugar junts de nou.
Yo hablo mucho con André y siempre me habla muy bien de Barça y solo jugué con él en la selección, ahora poder jugar con él junto en el equipo de Barça. Muy bueno.
Recordem que per la temporada vinent el Barça va oficialitzar la baixa de Marcenio i de Carlos Ortiz, que es retira del futbol sala. L'incorporació d'Eric Mendonça serà l'única que farà la secció blaugrana aquest estiu per afrontar una temporada en què jugaran totes les competicions espanyoles i participarà una temporada més a la Champions League.
Doncs Eric, un dels millors tanques d'Europa, també pot jugar a dala, com deia l'Adrià, arriba al Barça, per tant, bona incorporació pels de Velasco, que l'any vinent tornaran a ser els grans candidats a guanyar les competicions estatals i seran un dels favorits a la Champions. Aquest cap de setmana tenim Fórmula 1 a Àustria. De fet, Quim, aquesta tarda tenim la cursa sprint.
Doncs sí, d'aquí a 1 hora i 40 minuts, a 4:45 de la tarda, amb amenaça de pluja al Red Bull Ring i amb Max Verstappen, qui si no, a la posició preferent de la grella de sortida, encapçalat a la primera fila pel seu company de Red Bull, Sergio Pérez, que arrencarà segon. A la segona fila hi seran Lando Norris, amb McLaren tercer i Nico Hülkenberg quart al volant d'un Haas. La tercera havia de ser pels dos Ferrari, amb Carlos Sainz cinquè, després d'haver tingut problemes de frens a l'inici del shootout, que és com es diu la qualificació express per la cursa sprint que es fa dissabte al matí, i Charles Leclerc sisè, però el monegasc l'han penalitzat amb tres posicions de graella per haver obstaculitzat l'australià de McLaren Oscar Piastri al primer torn del shootout, i finalment Leclerc haurà d'arrencar novè. Això beneficia Fernando Alonso, que puja una posició graella, s'havia classificat setè i sortirà sisè, i a més avança una fila de la quarta a la tercera. Ha sorprès aquest matí el fluix rendiment dels Mercedes, que afrontaran l'esprint pràcticament sense opcions de puntuar. George Russell arrencarà 15è i Lewis Hamilton ho farà 18è. Per la cursa gran de demà a les 3, l'ordre de sortida, que va quedar delimitat ahir, és de Verstappen a la pole, amb Leclerc segon i Sainz tercer, Hamilton cinquè i Alonso setè.
I a motociclisme tenim activitat al circuit.
Doncs sí, en marxa des de les 12 del migdia, les 24 hores de motociclisme de Catalunya. Abans, sentit homenatge a Josep Maria Folch i a Raül Torres. I ara mateix, quan ens acostem a les 3 hores de competició, falten 10 minutets, lidera l'equip FR Moto, seguit pel PS99. Els favorits, el català Aclam, de moment amb problemes, lluny de les primeres posicions. També tenim motociclisme a Donington Park, cita del Mundial de Superbike. La cursa 1 arrencarà d'aquí a 10 minutets a les 3, amb Jonathan Rea a la pole, el manillar d'una Kawasaki, amb el líder i campió Álvaro Bautista, segon amb Ducati, Danilo Petrucci tercer, Tito Rabat 19è i Isaac Viñales 21è a la graella.
Minuts, arribem a les 3 de la tarda. Amb l'arribada del juliol ja tenim totes les competicions de clubs absolutament tancades, amb la majoria d'esportistes de vacances, carregant piles, però com cada any a l'estiu l'esport no s'atura. Tenim per davant uns mesos de juliol i agost apassionants, amb mundials, europeus i cites habituals als mesos de més calor. L'Albert Pedrol ens recorda quines són els principals esdeveniments esportius d'aquest estiu 2023.
Feia setmanes que era un rumor. Torna el Gran Prix.
Ramon García, el Gran Prix i el poble de Cervelló seran indubtablement uns dels grans protagonistes d'aquest estiu, però no seran els únics. Com cada estiu, els amants de l'esport tindrem Teca de la Bona, que evidentment seguirem a RAC1, començant Oh la la pel Tour de França.
Elle est fille, tout le monde en piste.
La cursa ciclista més emblemàtica de la temporada comença avui mateix i acaba el diumenge 23 de juliol als Camps Elisis de París. Com és habitual, es podrà veure per Teledeporte i la U de Televisió Espanyola. L'eslové Pogacar és un dels grans favorits i la ronda comença a Bilbao i en Tadej bé que ho sap.
Opa Bilbao, opa Atlètic, gora Euskadi.
Més coses, demà passat comença Wimbledon amb Carlos Alcaraz i Novak Djokovic a bandes diferents del quadre. El gran slam més glamurós de la temporada es podrà veure per Movistar i durarà fins al diumenge 16 de juliol. L'endemà, el 17 i fins al dissabte 22, europeu masculí d'hoquei patins a l'Olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia, amb els de Guillem Cabestany buscant el tercer títol consecutiu. I el juliol també és temps de posar el cul a l'aigua en remull. La ciutat japonesa de Fukuoka acull el Mundial de Natació del 14 al 30 de juliol. I del 20 de juliol al 20 d'agost es juga un dels grans esdeveniments de l'estiu, el Mundial de Futbol Femení a Austràlia i a Nova Zelanda amb Alexia Putellas i 8 jugadores més del Barça. El dimarts 25 de juliol a 8:45 i al 9 Congost, Catalunya-Argentina de bàsquet, tros de partit. La selecció masculina torna 18 anys després per celebrar el centenari de la federació. Per cert, en Pierre Oriola.
Estaré disponible, estaré a disposició de, si ho necessiten, i estaria superencantat.
El Mundial de Ciclisme en Ruta es disputa entre el 5 i el 13 d'agost a Glasgow. A Anglaterra, el Manchester City i l'Arsenal es juguen la Community Shield, en el que és el primer gran partit europeu de la temporada, el diumenge 6 d'agost. El mateix diumenge, per cert, que es reprèn la temporada a MotoGP amb el Gran Premi de la Gran Bretanya i amb Marc Márquez travessant un dels seus pitjors moments a Monda.
Sempre sembla que estiga content, però la pressió la sento.
I ja aquí som, la Fórmula 1 s'atura a l'agost, però no al juliol. Diumenge Gran Premi d'Àustria, el 9 de juliol, Gran Premi de la Gran Bretanya el 23 de juliol i Gran Premi de Bèlgica el diumenge 30. I no ens n'adonarem i arribarem de seguida a l'inici de la Lliga. Què, Javier?
Sí que me quita el sueño. Yo creo que eso me tiene que quitar el sueño y me lo quita.
És normal. El cap de setmana de l'11, el 12 i el 13 d'agost comença la primera divisió amb un Getafe-Barça i un Real Societat Girona, i també arrenca el futbol a segona amb un Albacete espanyol. A Budapest, del 19 al 27 d'agost, Mundial d'Atletisme a l'aire lliure, i al Japó, Indonèsia i les Filipines. Hi serà o no hi serà?
Lorenzo Brown,
Lorenzo Brown,
Lorenzo Brown.
El nord-americà amb passaport espanyol, ningú sap encara massa bé per què, és la gran incògnita de la selecció espanyola de Sergio Scariolo de cara a revalidar el Mundial de Bàsquet, que es disputarà del 25 d'agost al 10 de setembre. El dissabte 26 arrenca la Vuelta amb les tres primeres etapes a Catalunya. Del 28 d'agost al 9 de setembre es disputa el quart i últim gran slam de la temporada tennística, el US Open, i el 31 d'agost sorteig de la Champions de Futbol. Vol, Jan, amb el Barça, no?
No tenim notícies de que ens barri del pas.
Que tingueu un bon estiu.
Doncs ja veureu, ja veieu que no ens avorrireu, que no ens avorrirem, que hi ha esport a totes hores, tot l'estiu, per passar-ho d'allò més bé. Hoquei patins, també tenim aquests dies la Golden Cup masculina a Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest migdia s'han jugat dos partits, Portugal 4, França 2 i Catalunya 0, Itàlia 3. Amb aquesta derrota, Catalunya es queda sense opcions al títol. I el Tour de França, aquí entrem ja en els últims 100 quilòmetres, res, poqueta, pocs quilòmetres, pel final d'aquesta primera etapa.
Sí, estem arribant a l'Equador, ara els ciclistes deixen a la costa i enfilen cap a Guernica, encara queden tres dificultats muntanyoses, els colls de Morga de quarta, del Vivero de segona i de Pique de tercera categoria abans d'arribar a Bilbao. Continuen escapats els francesos Calmejan, Guillemí i Ferron, el danès Wisley i el neerlandès Enhurt. I continuen amb un minut i mig de marge, com si no hagués passat res en els últims 20 minuts, sobre el gran grup dels favorits.
Rematem el RAC 1 migdia després de la pausa.
RAC 1 migdia. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com ara el bonítol del Nord de Talls, per només 9,90 euros al quilo.
I ara, a més, tens un 70% en la segona unitat en moltíssims productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la Península i les Balears.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Arriben els dies sense IVA de Conforama per renovar casa teva aquest estiu. Aprofita i canvia el teu sofà, matalàs o mobles i no paguis l'IVA. Només fins al 3 de juliol a botigues i a Conforama.es.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
El tema protagonista d'aquesta setmana és Lady in Red, una balada dels 80 que va triomfar arreu del món. Coneixeu la història d'aquesta cançó de Chris de Burgh? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte, 1 de juliol, a les 3 i 3 de la tarda, us esperem al Viatge Bé per anar fins als Pirineus, des d'Irun fins al Cap de Creus, amb la fotoperiodista Cris Ubach. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Últim minut per repassar l'agenda cultural. Aquest cap de setmana, el centre de Barcelona es torna a omplir de literatura amb la celebració de la Rambla Vila del Llibre. Marina.
Més d'una trentena d'editorials independents i de llibreries del Barri Vell surten al carrer per oferir les seves novetats. S'ubicaran entre la Rambla dels Estudis i la Rambla de Sant Josep. Els protagonistes d'aquesta edició seran els escriptors d'origen divers que viuen i escriuen a la ciutat de Barcelona i també les històries literàries sobre la Rambla.
I avui que encetem el juliol, comença el mes Hitchcock al CaixaForum Plus. La plataforma audiovisual estrena avui dues pel·lícules, Enviat especial i el documental Hitchcock, Truffaut.
La primera és una pel·lícula del mateix director britànic, un thriller d'espionatge enregistrat i ambientat just abans que esclatés la Segona Guerra Mundial. I el segon film és un reportatge audiovisual del cineasta nord-americà Ken Jeong, en què diversos directors contemporanis reflexionen sobre...